Centre Verd de Girona t'ofereix un mes a la família.
Sis minuts que passen de la una. Ai, aquesta hora com ens agrada. Connectem amb l'Aniol Borés, director del Centre Verd de Girona, perquè li volem preguntar, primer, com va anar per Màlaga? Què hi va fer? Si va menjar bé? Ara que parlàvem amb el Pau Gascó, de cuina, i res, a veure si ens pot donar algun consell, entre d'altres coses, per cuidar les nostres plantes i els nostres jardins i també els nostres animalons. Aniol, què tal?
Hola, bon dia.
Has vist quantes coses, doncs... quantes qüestions t'hem de fer aquesta hora?
Sí, Déu-n'hi-do. Bueno, pues...
Ara l'hem...
Oh, perdoneu, eh? No sé si heu sentit el telèfon.
No.
Vale. No, doncs a Màlaga va anar molt bé, vam anar a un Expo Garden, que Expo Garden és la fira, una fira sectorial dels centres de jardineria organitzada per l'Associació Espanyola de Centres de Jardineria. O sigui, va ser una trobada professional amb tots els col·legues del sector, del sí. Gardens, vam veure proveïdors i això, i, bueno, xerrades, novetats, veure com està el sector i per on anirà, i com podem créixer conjuntament tot el sector.
Molt
va
bé.
Ser això, més o menys. Després també vam aprofitar, bueno, dintre de l'Expo Garden es fa una mica de visita turística, es va fer una visita turística per Màlaga, ens van explicar una mica tota la història i els elements principals de Màlaga, i després vam anar tots a sopar, i la veritat, que allà es menja molt bé.
Home,
no sé, no tinc res a dir del menjar d'allà.
Aquí volíem arribar. Es menja bé a Màlaga.
Sí, i el dia abans vam anar a un restaurant d'Antonio Banderas, el Pimpi, el recomano si aneu per allà.
Sí, home, sí.
I vam menjar super, super bé, entre truita, patates, pernil salat, els pescaitos fritos, rabo de toro, bueno, De todo. Us recomanat. Aquest del Pimpi d'Antonio Banderas allà a Màlaga, us el recomano tots.
Cap allà.
Ja està, no dic res més.
Fantàstic, Aniol. No, escolta'm, deixa'm, ara sí, perquè ja saps que cap a aquesta hora sempre et demanem això, que ens donis dos consells, ens ajudeu, sempre ens ajudeu, des de Centre Verd de Girona, concretament a Salt. Però avui, clar, jo no sé si ho he entès bé, perquè el guionista ens ha dit... Aniol ens donarà el consell definitiu per fer un hort urbà en una terrassa.
Bueno, definitiu, no sé, hi haurà moltes opcions. Però jo us donaré un bon consell per fer un hort urbà a la terrassa.
Vinga, va, doncs ens hi posem. Va, Aniol.
Vale. Doncs mira, per què hem de tenir un hort urbà a la terrassa o a les ciutats, a casa nostra? Doncs perquè ens permet poder consumir, no?, tenir alimentació fresca feta amb productes ecològics i d'alta qualitat directament des de casa, estalviar diners, disfrutar, gaudir del procés de cultiu, que és molt interessant, i podem fer-ho això en espais molt petitets, tan petitets com una jardinera. Vale? És molt important l'elecció de les plantes, de les hortalisses que utilitzarem, no? Hem de tenir en compte quin tipus de creixement tenen, ja siguin de creixement alt en vertical o de creixement compacte, que normalment diem de creixement compacte les que són de fulla, vale? Els enciams, les espinaques, les rabanets, que aquests poden anar en llocs més petitets, però després les que són en vertical necessiten bastant més espai i serien tomateres, tomates cherry, pepinos, pèsols, bueno, totes aquestes, no?, que són més trepadores i això. I això ho hem de tenir en compte.
Aniol? Perdona? Aniol?
Sí, perdona, és
no, que t'estàs
sonant
movent
el telèfon
és que
i no puc anul·lar-lo.
Ah, disculpa, és que si et mous et perdem.
No, que me trucaven i...
T'ha entrat una trucada, no, d'acord.
Sí, perdoneu, que això a vegades no puc controlar.
No, home, no, que ens estàs explicant... Doncs... Sí, mira, va, continua, Aniol.
No, que hem de tenir en compte, no, això, el creixement de cada planta, perquè no, després no posem totes del mateix tipus i ens quedem sense espai o no creixim bé perquè les arrels es mengen unes amb altres i tal. Així que recomanem fer una combinació d'aquestes plantes més compactes de fulla amb les de creixement en vertical, com les tomateres, i les posem distribuïdes perquè tampoc ens, les verticals no ens tapin el sol de les de planta en fulla. O sigui, si més cap a dintre de la terrassa posarem les altes i les que estan més cap a fora, que tocarà més el sol, posarem les de fulla. També després podríem combinar amb planta aromàtica, com alfàbregues, el romaní, el perejil, ara no me sortirà en català avui, bé, no és igual, el perejil, sí. I aquestes no volen molt d'espai, així que julivert, podríem posar-les per allà. Ah, això, el julivert, gràcies per l'ajuda. I aquestes són plantes petites, són molt compactes i tenen dos coses molt bones, que és no volen espai, així que poden combinar-se amb les altres, i repeleixen les plagues. O sigui, les seves aromes fan que hi hagi plagues que no vinguin i ens evitem després fer tractaments amb químics. Vale? Consells, l'elecció dels testos, testos grossos o profuns per les plantes com tomateres i això, que fan les arrels grosses, i després utilització d'un substrat molt drenant i amb molts de nutrients. Clar, jo recomano que aneu a buscar directament substrat per planta hortícola. Vale? No podem anar al camp i agafar-la, però el posar-ho en una jardinera o en un hort urbà no anirem bé. Aneu a un centre de jardineria i agafeu substrat específic per plantes hortícoles que la granulometria i la formulació és la més ideal, que no agafar qualsevol substrat. I un rec eficient, vale? Regar per goteig, si podem instal·lar, si tenim una aixeta i podem instal·lar un programador, i si no, doncs regar en les hores més fresques, ja vol dir a primera hora del matí, última hora del vespre, per estalviar-nos l'evaporació.
Aquest és un bon truc, Aniol, que ens has dit ara.
Sí. Sí, i el que també recomanaria és posar, el que jo sempre us vaig dient, és posar el mulching, els encoixinats. En aquest cas jo utilitzaria algo natural, com per exemple podria ser escorça de pi, però és que també podríem utilitzar palla.
Yeah.
Vale? Algo que ens faci de cobertura superficial i que faci que no, o que ens eviti aquesta evaporació de l'aigua. Així que regarem al vespre o a primera hora, que són les hores més fresques, i mantindrem més temps humit, i a més, si utilitzem això, evitarem males herbes i mantindrem encara més la humitat. Aquests dies tan secs, l'estar en un recipient més petitet, doncs se'ns assecaria molt. Hem d'intentar evitar que se'ns assequi del tot, sempre. I tenir en compte una cosa que considero molt important, que és que tota la planta hortícola necessita entre 5 i 6 hores de sol directe al dia. Així que si vivim cara nord, si tenim poca llum perquè on te podem posar un pati de llums o alguna cosa d'aquestes, no garantitzo l'èxit total dels horts urbans. Busquem el sol.
Per
vale?
Tant, això és clau, Aniol, per si volem fer un hort urbà, no? A la nostra terrassa, el sol és vital. Sí. Vull dir...
Sí, sí, és primordial això, tenir entre 5 i 6 hores de sol directe. O sigui, que toqui... Sí, sí. I una última cosa, si creiem que en el nostre balcó no hi cap, podem trobar alternatives, que són sistemes verticals o torres de cultiu, que se'n diuen, O sigui, és una maceta grossa al mig i després et surt una columna i allà pots anar plantant diferents plantes i amb molt poc espai, perquè podem un raconet de 30x30 o 40x40, ja pots fer una columna per tenir, per exemple, pues, els enciams i tota aquesta planta, no?, que deia espinaques, rabanets, que deia abans de planta de fulla. Així que bueno, crec que...
Home, és un bon...
Ja ha donat bastant.
Home, un bon kit per tenir un bon hort urbà en una terrassa, com per exemple a Barcelona o allà on sigueu. Ara anem pel consell als animalons, si et sembla, Aniol, perquè és molt interessant el que ens proposes avui, que és aquesta socialització primerenca, no? Pel que fa a gossos, Aniol, quin recomanen, no? Quins són els consells per a una convivència tranquil·la?
Bueno, doncs mira, perquè la o sigui, per què és clau que un gos sociabilitzi? Perquè és el procés en el que els gossos aprenen a conviure amb les persones, amb altres animals i amb l'entorn, amb les coses que hi hagin per casa o al carrer, no? Que això és molt important, que puguin portar-se bé allà on estiguin i amb qui estiguin, independentment de qui sigui. Allò que passa una bicicleta i es tiren els gossos, sí. Aquestes, doncs per fer-ho aviat és per evitar totes aquestes coses que després veiem que acaben passant, eh? Bueno, si no fem aquesta sociabilització, clar, els gossos poden generar pors, poden generar aquestes agressivitats o estrès, que, bueno, l'agressivitat jo ho defineixo com a assaltar a una persona que passa amb el patinet, la bicicleta pel costat, o que li bordi a una persona que li passi molt a prop o corrent, o que puguin passar coses d'aquestes que dius, ostres, no està acostumat a que hi hagi moviment al voltant perquè no ha estat prou pel carrer. Bueno, això ho considerem important que es cuidi, i sobretot si hi poden haver nens o coses així, és molt, molt imprescindible, diria jo, que el gos estigui sociabilitzat i adaptat a estar amb altres persones.
Aniol, disculpa, mira, 1:16, sí. Ja saps que els oients aquí també diuen la seva, i justament ara t'estava... Sabeu que podeu fer-li qualsevol consulta a l'Aniol Borés de Centre Verd Girona. Ens podeu escriure al 663-99-30-62, 663-99-30-62, i l'Aniol, a banda de que ens doni bons consells, també resol els vostres dubtes. És el cas del Joan, que ens escriu des de Girona. Mira, justament des de Girona, Aniol, i ens comenta que ell voldria saber què pot fer amb el seu gos, un gos que té un any aproximadament i que no para de bordar, que li costa molt fer-lo callar, d'alguna manera. Bueno, fer-lo callar, ja m'entens, eh? Aniol, quin consell li podríem donar al Joan?
Doncs que li doni molta activitat. Normalment...
Que el cansi.
Bueno, sí. Sí, sí, clar, també hem de saber quan li borda, eh? Si és constantment, estigui ell o no estigui ell, o si és quan marxa de casa, el gos es posa a bordar per estrès, o sigui, ansietat per separació, que se li diu. Hauríem de saber una mica això. Jo el que recomano sempre és una activitat més alta de la que està portant, farà que es relaxi una mica més, estigui una mica més cansat, i no bordi tant. Però hauríem de veure què passa. Sempre els petits fan una mica més de jaleo que quan ja són adults, eh? Però és molta activitat. Quan el deixes a casa... Si passa quan el deixes sol a casa, el millor és tenir un lloc, una gàbia tancada, amb el seu coixinet, una manta i això, i ensenyar-lo a que aquell lloc és el lloc de descans, que ha de quedar-se tranquil mentre ell no està. Bueno, és una mica complicat d'explicar-ho així, el no saber com és el cas concret, eh?
Clar,
però bueno, hi ha diferents opcions i d'últimes, al final sempre és passar per un professional, un educador caní, que amb un parell de visites o
ja
una o dues vegades ho tens, eh? O sigui que no és allò de passar cursos hores i hores i hores. A vegades hi ha petites coses que es poden fer ràpid. Per què n'hem d'entrenar el gos? Ens hem d'entrenar nosaltres, els que tenim gossos.
Aquesta és una altra, sí, Aniol. Deixa'm, sí, rapidíssimament, és... Aniol, perquè és que s'està animant la gent. 663-99-30-62, 663-99-30-62. Estem parlant amb l'Aniol Borés, que és director del Centre Verd de Girona. I, mira, el Lluís de Vilafranca ens comenta que té un cadell, però de pocs mesos, i de 3 mesos. I en aquest cas, el que li passa és que vol ensenyar, doncs, el seu cadell a fer-lo caminar al nostre costat. De quina manera li pot ensenyar? Com s'ensenya a caminar, diguéssim, a que ens facin cas, no? I, òbviament, ha d'aprendre de la corretja, però perquè saps allò, que no se te'n vagi.
Sí, doncs, bueno, podem fer associacions positives en aquest cas, no? O sigui, volem que vagi al nostre costat, a veure, sempre la posició de la corretja, darrere la mandíbula, prop de les orelles, perquè és el timó dels gossos, no? Quan tu mous la corretja cap a la dreta o a l'esquerra i el tenim molt ben posat, el cap li gira i el cos gira cap on va el cap. Sense forçar, mai forcem una corretja d'un gos.
Sí.
I així sempre el tindràs bastant més controlat. Després és fer associacions positives, que quan t'està anant al teu costat, pues de tant en tant pues, acariciar-lo, donar-li algun incentiu, ja sigui una llaminadura o alguna cosa d'aquestes, i és entrenar, passar hores.
Hores i hores,
Sí, és caminar. Al final és caminar al costat, començar amb una corretja una miqueta més curteta, sense tensar, però més curteta, que així no tindrà molt de rango per anar-se'n cap als costats, endavant o enrere, i a mesura que vagi aprenguent, doncs ja li podem anar deixant una mica més de corretja i ja veurem que anirà més al costat.
I
també és important l'entrenar el vine cap aquí o l'aquí o aquestes coses, perquè si se te'n van lluny, per lo menys amb un crit, facin cas, aixequin les orelles i diguin ei, venen a buscar, i corre cap al propietari una altra vegada.
Aniol, et sembla la darrera pregunta, ja tornarem a parlar d'aquest tema, perquè estic veient doncs, que la gent s'ha animat moltíssim.
Amb gossos hi ha xitxa, sí.
Sí que hi ha xitxa. Hi ha alguna cosa que si no aprenen de petits no els hi podem ensenyar després, Aniol?
Jo crec que no. O sigui, són coses de les persones, aquestes coses. Els gossos crec que poden aprendre sempre. Jo he adoptat gossos ja grans, amb certes edats, que es portaven malament i amb el temps, doncs, amb ganes i dedicació, acabes aconseguint una bona educació dels gossos. Jo crec que no és un problema molt greu, sinó és temps i constància.
Vinga,
a l'hora de poder-los ensenyar.
I mai és tard. Aniol Burés, director del Centre Verd de Girona. Moltíssimes gràcies, Aniol.
A vosaltres, com sempre.
Vinga, una abraçada. Fins dilluns.
Adéu, bon dia.
Centre Verd de Girona t'ha ofert un mes a la família.
Ràdio Estel.
De cada 10 persones ateses per Càritas Barcelona no disposen d'un habitatge digne. Els lloguers no deixen d'augmentar i els sous no arriben a cobrir les necessitats més bàsiques. Ajuda'ns a que cap família hagi de triar entre menjar o pagar el lloguer, perquè una llar és molt més que un sostre i quatre parets. Pots fer el teu donatiu a caritas.barcelona o al Bizum 33381. De dilluns a divendres a les 8 del matí, desperta't amb la nova alternativa.
Al matí a Ràdio Estel amb Pau Massip. Perquè entenguis l'actualitat, no et perdis les previsions i tinguis tota la informació des d'una nova òptica.
I fins a les 2, el ja imprescindible magazín de la Mercè Raga. De dilluns a divendres a partir de les 8 del matí.
Al matí a Ràdio Estel, la teva nova alternativa. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Ojalá sepamos mostrarte la cara amable del mundo y te abrace entre algodones cada noche un sueño profundo, ¿sabes bien?
Va, que arribem gairebé al final del programa, ens anem acostant a 2:15 de 2 i us volem presentar avui el doctor Julián Gavarre, que és doctor cum laude en psicologia facial per la Universitat Autònoma de Barcelona, a través de la seva tesi doctoral Rostro y Cerebro, dos cares d'una misma realitat. Però és que no només això, sinó que, a més, és la primera persona del món a realitzar un estudi científic que demostra com podem deduir la conducta i les competències de les persones a través del propi rostre i coneixent-ne també el propi inconscient. Clar, tant és així que té fins i tot un certificat, compta amb un certificat de la policia científica de màxim coneixement en aquest diagnòstic de tipus de predisposició a la criminalitat amb encerts de 10 sobre 10 tries.
De barbaritat.
És que això jo m'estic quedant.
L'he dit que a mi em fa por aquest senyor, ja.
Clar, això és normal. Fins i tot l'Ester, només arribar, la nostra companya de recepció, que ens deia, és que jo no li vull mirar la cara al Julián, dic, home, no diguis això, pobre Julián. Bé, avui ens preguntem, fins a quin punt això és determinant, o el que és el mateix, fins a quin punt la cara és el mirall de l'ànima. Avui en parlem de tot plegat amb el doctor Julián Gavarre. Què tal, Julián, com estàs?
Bon dia, gràcies.
Molt bon dia. També s'uneix a nosaltres ara la Marta Jarque.
Què tal? No m'ho volia perdre, això.
Home, per favor.
He estat fent exercicis per baixar fent bona cara.
Rostre facial, Julián. Tens de tenir por o no?
No, todo lo contrario. En el rostro vemos el alma de cada persona. Tu cara eres tú. En tu cara vemos la terminal de nuestra neurofisiología. De ahí que has dicho lo de los 10 delincuentes.
Sí.
Pero es que mi tesis doctoral consistió en que tuve que identificar a 1.044 personas con distintas morfologías rostrales y entonces dije, a estas preguntas contestarán esto y estas a estas otras, a las mismas preguntas contestarán lo contrario. No me equivoqué ninguno.
Nada, ¿eh? O
sea, de 1044. El secretario del tribunal de mi tesis doctoral,
sí.
Director del Departamento de Metodología Investigadora en Ciencias de la Salud, dijo, no he visto una tesis doctoral nunca con tanta precisión. Hace 350 años a usted lo hubieran quemado perquè hubieran pensat que era brujo.
Ja, perquè, clar, Julián, no. Comencem pel principi, no? Què és la morfopsicologia?
Pues es el conocimiento de la persona estudiando el rostro. Viendo tu rostro, podemos decir cómo es tu comportamiento, es decir, cómo es nuestro inconsciente, que es el que determina nuestra conducta, carácter, competencias, en el 98% de las personas. Solo el 2% es consciente. Es más, incluso en las investigaciones que se hacen en la psicología convencional, que digo convencional porque es la que se está enseñando, se contesta a los test psicotécnicos y cuestionarios y entrevistas conscientemente. Con lo tal, ahí hay un sesgo bestial para que eso sea científico de verdad, porque el 98% no se investiga. Entonces, es más, ni la teoría de las catecolaminas es científica. No hay una imagen, hoy en día no hay lo que diríamos una investigación en la cual, por imagen, neuroimagen y demás elementos de investigación son científicos.
Madre mía.
Con lo cual, estamos en la abertura, como dijo el presidente del tribunal, dijo, igual usted no lo verá,
sí,
porque yo ya soy mayorcito.
Pero la pregunta también sería, perdón, Julián, acabé.
Pues que dijo, igual usted no lo verá, pero usted lo que está haciendo es cambiar el paradigma de la psicología y de la psiquiatría. Uno de los codirectores de mi tesis doctoral, que quise que fueran dos, un catedrático de psiquiatría y otro de psicología, que son los que diríamos que la psicología facial funde estos dos conocimientos. Y me dijo, es que tú estás a años luz, porque tú estás en la síntesis. Y todo lo que hacemos nosotros es parcial, es analítico. Se investiga sobre la vista, sobre el olfato, sobre el gusto, sobre el tacto. Pero la persona interacciona con los cinco sentidos. Por lo tanto, todo lo que hacemos nosotros es parcial. Y el otro codirector, que era de psicología, dijo, con esto te cargas del 70 al 80% de las cátedras, porque vas a tener muchos problemas, porque claro, ¿qué pasa aquí con la psicología que se está dando?
Claro.
Es teoría todo. Pero bueno, aquí estamos luchando contra corriente porque llevo muchos años luchando.
¿Cuántos años portas, Julián?
Pues 38 y medio, ya. Bueno, yo estuve dirigiendo un grupo de hospitales de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón durante 18 años y medio. Y allí es donde lo que estudiaba lo practicaba, y entonces si había algún pequeño error que cuando... Pues enseguida me daba cuenta y decía, para la próxima ya no, ya sé por qué ha sido, porque el rostro hay que leerlo todo. No hay, decir, antes lo que era la fisionomía decía, el que tiene la nariz así o la boca así...
Es que això s'ha dit molt.
Quiere decir esto. Sí. Pero la persona interacciona con los cinco sentidos. Entonces, el rostro es todo. Lo que pasa es que para interpretarlo... Lleva mucho tiempo para poder aprenderlo, a integrarlo todo.
Claro, y entonces cuando nos operamos, cuando ens operem...
Bueno, pues no pasa nada, de no ser que sea unas operaciones muy, muy fuertes, que entonces ya empieza a haber problemas psicológicos o psicopatológicos en la persona... Pero si no, mirar, la reina Leticia se ha hecho un montón de operaciones y su carácter no ha cambiado, para decirlo de alguna
per
manera.
Per tant, ens pot arribar a influir el carácter.
El carácter.
Sí.
En el carácter nos va a influir solamente... Digo que no ha cambiado.
Sí, sí.
Aunque se ha operado varias veces. No ha cambiado. Si uno se opera muchas cosas... como puede ser pues la parte de la papada, la nariz, la boca, los ojos. Bueno, allí la persona luego no va a poder verse en el espejo y sonreír porque no se conoce
claro.
su cara, y entonces va a haber problemas psicopatológicos que vienen a la consulta pues para ver qué les decimos. Pero allí poca cosa podemos, porque eso ya va a ser poco reversible. Pero sí que podemos cambiar la cara, ¿eh? Ya llevo 52 personas bipolares que diciéndoles qué es lo que tienen que hacer, se extingue la bipolaridad. Antes me decían, no, que este hombre igual es un charlatán, porque dice, no.
Claro, porque això li deuen haver dit bastant.
Me lo han dicho mucho. Sí. Me han dicho muchas cosas, pero yo... sigo adelante porque y con demostraciones y con demostraciones científicas que ya hemos hecho.
Yo, doctor, en el buen sentido de la palabra, le pregunto porque es un tema que me tiene muy loco todo esto. Decía, el rostro lo es todo. Y yo entiendo que el rostro lo es todo también lo vivido. Por lo tanto, ¿usted en qué se fija? ¿En lo genético?
En lo genético.
¿Solo?
Solo.
¿No en esa arruga que nos ha salido?
No, hombre, esa arruga nos está diciendo que ha habido unos elementos de dolor, porque lo que son la parte de arrugas, cuando son un poco fuertes, son procesos que yo llamo de duelo inacabado. Y solamente cuando se hace consciente esa persona podemos extinguir ese duelo, aunque las arrugas seguirán estando si uno no se opera. Pero aunque se opere, esa parte aflictiva estarà.
Que Marta Jarque, t'ha deixat sense paraules, eh?
Sí, doctor, gràcies per venir.
Gràcies.
Li volia... clar, de quina manera vostè diu, no?, que llegeix o pot descobrir moltes coses de la psicologia humana.
Tot
es pot descobrir, però això com pot ajudar les persones? Perquè una vegada s'ha llegit, s'ha interpretat totes aquestes arrugues, totes aquests...
Mira.
És a dir, com es tracta això?
Com
es treballa?
Com se treballa? Vienen a hacerse un estudio de autoconocimiento y las personas todas dicen, para mí ha habido un antes y un después. Porque tú te conoces, o sea, tú no conoces tus puntos perfectibles, aunque los vives, pero a lo largo de la vida las acciones que tomamos son repetitivas porque están dictadas por nuestro inconsciente. Solo cuando nos hacemos conscientes de ese inconsciente podemos llegar o llevar a nuestra persona a mejor destino. Es decir, yo pongo un caso de, yo tengo el coche,
sí,
y entonces tengo que ir a Madrid o a donde sea, bueno, a un sitio un poco, pues, de unos kilómetros, y sé que ese coche tiene algunos problemas de freno. Si yo sé que tiene algunos problemas de freno, voy a ir con más cuidado y no me pegaré la torta. Entonces...
Sí.
Entonces, si tú te conoces, que es lo que me vienen de todo el planeta, hacerse en estudios de autoconocimiento, si tú te conoces, vas a mejorar tu probable destino. Porque hay un científico que dice que en el rostro vemos el destino de las personas. Yo digo, no, el probable destino. Porque si tú te conoces los puntos perfectibles, no vas a tropezar en la misma piedra siempre.
Claro, doctor, jo crec que ens aniria bé potser que ens posés algun exemple, no? Julián, si es digui, pues, lo primer, quan fa aquest treball, no?, morfològic, de morfopsicològic, qui és el que primer ens hauríem de fixar en un rostre, o no?
En todo, el rostro. Bueno, porque esto es la síntesis. Esto, como he dicho antes, no va por la nariz o por la... Nadie va con una nariz o con una frente o con una mandíbula andando por la calle.
Claro.
Va integrado. Entonces, es una composición. Esto es el conocimiento, bueno, la intuición, pero no es la intuición del intuitivo, es la intuición de la sabiduría del conocimiento, que a lo largo de tiempo, los que compran mi libro Psicología Facial, pues siempre les digo, léelo varias veces, porque cada vez que lo leas irás integrando más todo ese conocimiento. Porque si quieres a la primera... saber-lo, no vas a saber, no.
Clar, però, per exemple, si els pacients o la gent interessada que, doncs, que vostè diu, no?, que ve a la seva consulta, és a dir, què és el primer que se li pregunta o per on es comença,
nada.
No? Res, eh?
No, nada. Y yo les hago 4 fotografías, las pongo en una pantalla y les digo qué les pasa, por qué les pasa y los puntos fuertes, los puntos perfectibles y qué es lo que tiene que hacer para superarlo. Porque no solamente es decirle, te veo esto, sino decirle, como los bipolares, les digo, pues tú tienes que mascar por este lado, por este otro, para hacerte simétrico. Y entonces, si te haces simétrico, la bipolaridad se extingue. Entonces, pues podría ser de esa manera, o una persona pues que emocionalmente la veo que no sabe comunicar proempáticamente y que seguro que si es una está en pareja la van a dejar, casi seguro.
Caray, noi.
Ah, claro.
Bueno, sempre amb Julián Gavarre, que ell és doctor cum laude en psicologia facial de la Universitat Autònoma de Barcelona, no? Doctor, ens queden pocs minuts, Julián, però jo crec que també perquè la gent es faci una idea des de casa, li hem portat aquesta petita mostra, no sé si s'atrevirà, de personatges molt coneguts, molt públics, com per exemple el primer, Donald Trump.
Home,
que tots el tenim al cap.
Bueno, pues aquí vemos ya... la estructura pues es de un rígido con sociopatía ya bastante fuerte.
Sociòpata, Donald Trump? No ho hagués imaginat mai.
No? Y aquí la mujer está, que es Lagarde.
Christine Lagarde, sí.
Christine Lagarde. Bueno, en ella, siendo la zona emocional, que es esta, que aquí no se puede... es ancha, pero lo que pasa es que los pómulos son un poco bajos. Y entonces allí hay un apego, pero también que la materialidad pues no, pues es bastante interesante. Pero voy a decir una novedad muy importante. Me acaban de enviar la sábana del rostro de Cristo reconstruida por IA, por la inteligencia artificial.
Inteligencia artificial.
No lo he hecho aún, pero claro, yo lo he visto, pero lo voy a contestar a la persona que está haciendo un libro sobre la sábana del rostro de Cristo. Y lo que veo allí es un elemento que se llama los sentimientos idealistas para hacer un mundo mejor. No sé si esa sábana, yo no, no soy científico, y tengo que decir lo que me han puesto allí.
Que es hecho por inteligencia artificial, ¿no, doctor?
Entonces, pues sí que es una persona que le gustaría, como a mí también me gusta, por eso estoy trabajando en esto, porque quiero hacer un mundo mejor. Idealista de querer hacer un mundo mejor. Ese elemento está.
Bueno, jo no sé si voleu fer alguna pregunta més, Marta. Joan.
No, és que no vull que entri la meva cara, per exemple.
No, no voleu
no li vull donar arguments.
Que us no diu més, no? No, que fem la broma, doctor, si m'ho permet, no? Que no volem que es fixi...
Ja m'he fijat.
Sí. En tot cas, clar, jo crec que, i la pregunta que li fèiem també al principi una mica, no? Aquesta morfopsicologia, no? En quants aspectes de la nostra vida es podria aplicar,
mira,
doctor?
En la selecció de personal, a mi, les empreses les hacen 4 fotografies i sin tener que entrevistarlas yo, me las ponen en una intranet i les empreses triplican ventas ràpidament. Sí, sí. Incluso una empresa de aquí en Cataluña ya, y otra empresa que está en Madrid, pues igualmente, o sea, son los números unos. La de aquí de Cataluña facturaban 350 millones o así, porque estaba en una, ¿cómo se llama esto? Crisis. No me acuerdo cómo se llama eso.
¿Crisis?
Sí, pero crisis... concurso de acreedores.
La situación de concurso acreedores.
Ahora, en estos momentos, son los número uno en Europa,
carai,
en su sector.
Déu-n'hi-do.
Bueno, si voleu saber més sobre el tema, psicologia facial, caràcter i competències, que és el llibre del doctor Julián Gavarri. Jo no sé si... És que des de la peixera m'estan dient, però que diga algo dels rostros de la Marta.
Mercè,
No, no, miro cal. Sí, vosaltres bueno, voleu saber, no?
La Marta és molt activa. Seguro que és una persona...
La Marta és molt activa.
Sí, això és així.
Ho confirmem.
Va fer una mitja marató. Imagina't.
¿Y del Trias qué, doctor?
¿Del Trias?
Trias.
Bueno, es pragmático, inteligencia pragmática con bastante fluidez verbal. Pero tienes que aprender a comunicar más los sentimientos si tienes pareja con tu pareja.
Mira.
Verbalizarlos.
Caray.
Mira.
Me he unido.
A mí me irá bien, doctor.
¿Eh?
Me irá bien a mí, en general.
Tú, Marta, te irá todo.
¿Sí?
Lo de irar bien, todo...
Sí.
Yo no veo... no veo tu futuro. Sí que veo tu probable futuro, pero tendrías que trabajar alguna cosa también.
Claro.
Doctor, ahora estamos diciendo mucho de aquí, pero ahí la pecera también los tiene muy a vista. Es muy lejos, ¿no, doctor?
No, es lejos.
Bueno, doctor Julián Gavarri, muchísimas gracias. Gracias por haber vingut. Per haver-nos explicat doncs, tot el que consisteix aquesta... Bueno, perquè estàvem tots pendents aquest matí, perquè no sabíem
sí.
No? En què consistia aquesta morfopsicologia. Gràcies, com deia, Julián.
A vosaltres.
Vinga, va. Com comportem a l'esport, al futbol? És futboler o no? És del...
Sí. I jo, para... L'esposa de... Com és? És esposa. De l'anterior... Presidente del Barça.
Sí.
¿Cómo se llamaba este?
El Bartomeu.
Bartomeu. Que es, pues ya no son pareja. Hace 3 o 4 años que vino a hacerse un estudio de autoconocimiento, me dijo, si hubiera sabido esto, al Barça lo hubiéramos hecho el más grande de todo el mundo. Y a Bartomeu, el presidente... más importante de toda la historia. Sí.
Això sí que hagués estat un miracle.
Porque para yo veo un futbolista y sé si va a ser va a triunfar o no con el Barça, porque depende con quién juegue. Esto también es buenísimo para hacer equipos complementarios.
No, mano.
Claro, porque uno es bueno depende con quién.
Doncs amb aquesta informació que no sabíem, tu, Marta, ara parlarem d'esports aquí al matí a Ràdio Estel, parlarem del Barça, parlarem del Madrid i també parlarem de l'Espanyol, i ho farem amb un dels grans, amb Dani Solsona. Gràcies, Julián. Vinga, va, que fem una petita aturada i us deixem amb la Marta i el Rafa.
Vinga.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 2 del migdia tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te les notícies més importants amb els seus protagonistes. Una hora amb entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Va, que passen pocs minuts de 3 de 2 del migdia. Rafa Sanahuja, com estàs?
Què tal?
Una mica de ressaca o no del partit d'ahir del Barça?
No, és a dir, ahir és que va ser un... Perdona, Marta, que et digui, però va ser un partit tan... No tinc ressaca perquè...
Plàcid.
Tan plàcid, tan ben jugat, amb tant de seny, amb tant de control, que no em va donar temps d'emocionar-me massa ni cap al costat del patiment ni cap de l'eufòria. Va ser la conseqüència lògica d'un equip que està funcionant com un rellotge ara mateix, on hi entren i surten peces i no es nota...
I surten peces, sobretot ahir, parlem de Fermín, aquesta expulsió,
Que
tots patia, vam dir ai, a veure si...
Res.
Fins i tot el Barça diria que va jugar més ordenat.
Però... Exacte. No, però fixa't una cosa. Ahir tothom recordava el partit de Vigo, que va passar una cosa similar. Barça guanyant, expulsió, i es van desfer. Doncs l'equip va aprenent, va creixent, aprèn de les experiències, Hansi Flick ho incorpora, i per tant, és que cada vegada jo ho veig més fiable. Jo és que avui estic molt tranquil.
Cada vegada això. Ens ho anem creient més, El que semblava una anècdota, que la cosa
i
es va...
I mira que hem tingut aquest sotrac a la Lliga de 6 punts de 24, o no sé quants, però estem allà,
Va, cap de setmana, estem allà, ja ho diu el Rafa, Cap de setmana rodó pels interessos del Barça, que retalla punts, com dèiem, els dos equips de Madrid. L'empat a 1 de dissabte al Bernabéu, entre el Reial i l'Atlètic, aquest partit que diuen que ganó el Barça, era un dels diaris esportius...
Guanyava el Barça segur, perquè, no?
Gana el Barça, doncs mira, ja ho acaba de rematar. Combinat també amb la contundent victòria dels Blaugrana ahir contra el Sevilla, deixa la lluita per la Lliga, Rafa, més oberta que mai.
Ja sabem que el Barça va fer la feina, va guanyar per aquest contundent 1-4 al Sánchez-Pizjuán en un partit molt sòlid dels de Hansi Flick, tot i jugar amb un jugador menys, com comentàvem ara Marta, per l'expulsió de Fermín al quart d'hora de la segona part. Els golejadors, Lewandowski, que va marcar a l'inici del partit, després va... Bé, al minut, després de treure de mig camp, el Sevilla va empatar amb una jugada molt ràpida, que no va ser fora de lloc per molt poc, una jugada rapidíssima d'aquestes que poden agafar el Barça, però el Barça no es va desfer, el Barça va continuar a lo seu, i a l'inici de la segona part, segurament després d'una bona xerrada de Hansi Flick, i amb un Pedri en estat de gràcia, de seguida doncs va aconseguir el 1-2, en aquest cas obra de Fermín, que va sortir com una moto. Després, una entrada desafortunada, l'àrbitre Hernández ha avisat per VAR, el va haver d'expulsar, ahir no hi ha...
Claríssima,
Claríssima, perquè és una entrada molt, molt dura, que jo crec que mesura malament, i en aquest cas el VAR està per aquestes coses, res a dir, de fet, Fermín va marxar sense cap protesta, però el Barça va continuar collant, una gran jugada de Rafinha, amb molta contundència, va fer que el brasiler marqués el 24 gol que porta ja, no en el campionat, sinó en el global de la temporada.
Sí.
I després, en 10 jugadors, molt de control. Ahir, Frenkie de Jong i, sobretot, Pedri es van fer amos i senyors del mig del camp. Uh-huh. I molt bona gestió defensiva de tot l'equip. Íñigo Martínez es nota molt, és increïble, és un jugador que està en un estat de gràcia increïble. I estava defenestrat a l'estiu. Però mira, ara mateix és el líder de la defensa, tot un líder, i inclús amb 10 jugadors va marcar Eric García sortint des de la banqueta.
Exacte, t'anava a dir, què n'opines d'Eric García? Perquè era un jugador, no?, que generava molts dubtes a principi de temporada, però és un d'aquests altres ressuscitats, per dir-ho així, de Hansi Flick, que ha fet un canvi.
És l'expressió. Quan s'ha ressuscitat ja Hansi Flick? Ha ressuscitat moltíssims. És a dir, no confiava en Rafinha. Rafinha és un estilet increïble. No confiava en Frenkie de Jong. L'està recuperant i està fent-li el sorpasso a Marc Casado. No confiava en Chesney. Ahir, partit sòlid del porter. I Eric García, que ha estat a punt de marxar traspassat aquest mercat d'hivern, doncs s'està consolidant i jugant de categoria. Si recupera Ansu Fati...
Ai!
Jo ja no sé.
Ja no saps què passarà.
Ens tatuem la cara de Hansi.
Mira, li preguntem a un periodista esportiu de Mundo Deportivo, concretament, que és el Joan Poquí.
Home!
A veure si ell considera que, entre tots aquests jugadors que mica en mica anem recuperant, aquests petits miracles, també potser d'aquí uns dies s'hi pot sumar Ansu Fati. Joan, bon dia, com estàs?
Bon dia.
Què opines tu d'això d'Ansu Fati? Crec que es farà el miracle? Creus que es farà el miracle també amb ell? O això ja és un cas perdut?
Jo no sóc optimista.
No, eh?
No, la darrera intervenció no va ser satisfactòria, i a partir d'allà de fa unes quantes temporades. D'aquesta intervenció en van derivar algunes dolències, i ja la darrera lesió que va tenir el bíceps femoral ja no es va voler operar contra el criteri dels metges del Barcelona. En aquell moment no... Ansu no ha recuperat ni la millor... ni el seu millor estat físic, ni tampoc mental, crec jo. És a dir, hi ha un component físic, que no és el mateix futbolista que era abans de la lesió, i mentalment ell tampoc està... Li queda un, com un pozo de por, que és normal, és molt compatible després de totes les lesions que ha tingut aquest noi de la seva carrera, perquè recordem que ja com a cadet li van trencar tibia i peroné,
es va haver d'operar
amb 15 anys, de tibia i peroné, i després ha tingut els problemes del genoll, que van començar en un partit contra el Betis al Camp Nou. Aquest, jo penso que aquest és l'origen de l'autèntic origen del seu actual calvari, és aquella jugada desgraciada en què li van trencar el menís, es va operar, i de resultes d'aquella intervenció en van derivar d'altres per refer tot allò que no estava sortint bé en la recuperació, i després hi han vingut les lesions musculars, que això són posteriors. Jo penso que és que... És a dir, jo compro la teoria d'alguns metges que les lesions musculars posteriors són conseqüència del problema que va tenir en la recuperació del lesió de genoll. Però és... ja no s'ha recuperat mai més.
És complicat.
És molt complicat. No ha recuperat ni muscularment, insisteixo, mentalment tampoc, l'estat òptim per competir. Jo sóc molt pessimista, no crec que...
Ja.
No crec que se'n surti.
No, jo ho veiem complicat, però estan fent molts miracles Hansi Flick en altres històries,
sí,
segurament no tan complexes. Mira, Joan, tenim molt poc temps, però és que m'encanta que hagis entrat, perquè tinc moltes ganes de fer-te, com a mínim, dues preguntes. És a dir, Cholo Simeone va acabar el derbi madrileny i gairebé el primer que va dir, no us enganyeu, el millor equip de la Lliga és el Barça. Tu estàs d'acord?
Jo estic d'acord, sí. Penso que està jugant millor, el més consistent, el que fa més gols i el que sembla que té més clar a què juga. Per tant, sí, crec que coincideixo bastant amb el Cholo Simeone, que de fet va patir en primera persona aquest Barcelona, tot i que va guanyar l'Atlètic de Madrid el darrer partit del mes de desembre. El Barcelona li va fer un bany. Per tant, ell ho ha viscut de primera mà i coincideixo amb el Cholo.
Altra pregunta, ràpida, pim-pam, picadito. Araujo, bon central pel Barça o què?
Bon central del Barça, ara mateix no el millor central pel Barça. I el que està darrere de Cubarsí, d'Íñigo, i fins i tot et diria ara mateix d'Eric García. Per tant, un bon central, penso que és un tros de defensa, i pel Barcelona està bé que és un perfil que està bé que el tingui, però ara mateix no és el millor central, no és el millor com havia estat.
No és el millor.
Per tant, haurà d'esperar el seu moment. Mira, amb el Puc, hem repassat una mica l'actualitat del Barça, també d'aquest derbi madrileny. I ara et volíem preguntar també pel Real Madrid, que juga demà a la Champions.
Sí.
Puc, veure, tu ets un... no t'agrada massa aquest nou format de Champions. No sé com... Si ara estàs canviant una mica d'opinió perquè t'està engrescant el fet de que el Barça no jugui entre setmana, que el Madrid sí que tingui més minuts de joc, i com preveus que serà aquest Manchester-Madrid de demà?
A veure, no m'agrada el format de Champions perquè em sembla que no és normal que tu competeixis a l'hora d'establir una classificació contra equips que han jugat contra rivals diferents que tu. No em sembla... Clar. És que des d'un punt de vista esportiu no em sembla correcte, vamos. No em sembla una classificació justa. I és una pseudo-lliga que s'han inventat per fer veure que existeix una lliga europea, que és mentida. És a dir, no deixarà de no agradar-me perquè el Barcelona no jugui la fase de play-off. Em sembla que és igual d'injust. I si el Barcelona està directament a 8 anys, perquè s'ha guanyat, perquè ha fet més punts i ha marcat més gols que els rivals que s'hi la juguen.
Ara.
De cara al partit amb el Manchester, el City és el clar exemple d'equip que està jugant aquesta prèvia perquè ho ha fet molt malament. És evident que el City no està en el seu millor moment. Mm-hmm. És depriment veure jugar al City. Amb el que havia estat les darreres temporades, veure com és de feble ara mateix. Ara, sempre hi ha un punt d'inflexió. I quin millor punt d'inflexió que una eliminatòria de Champions contra el Real Madrid. Per tant, jo deixo la porta oberta a que el City hagi tocat fons i, pum, de repente s'impulsi cap a dalt com a conseqüència d'aquesta eliminatòria.
Que refloti, eh?
Anirem amb il·lusió al partit.
Que refloti. Això serà demà a les 9 del vespre, aquest partidàs Manchester City-Real Madrid, que el seguirem, com farà també el periodista de Mundo Deportivo, que avui l'hem agafat a última hora i li agraïm moltíssim doncs, que hagi acceptat la nostra invitació en un dia com avui. Joan, moltíssimes gràcies. Una abraçada molt forta.
A vosaltres per la trucada. Adéu, bon dia.
Gràcies, bon dia. Va, i nosaltres que ens acomiadem, Rafa, moltes gràcies.
A tu, Marta.
Visca el Barça.
I Catalunya.
I visca l'Espanyol, i visca el Girona, tots els equips.
Tothom.
Nosaltres ens hi tornem a posar demà a les 8, amb en Pau Massip, i ara us deixem amb l'Ignasi Miranda i el Sense Distància. Que vagi bé.